El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com esteu? Com va sa cosa? Esperem que vagi beníssim. Avui és dijous 29 de gener. Diuen que estàs més enmig que és dijous, però, Cristina Ramon, els dijous és un bon dia.
Trobes que jo estic enmig?
No.
Estic una mica enmig aquí,
una mica enmig, no. Estàs, en realitat, tu estàs en una banda i jo a l'altra.
Ja, realment, saps? Sí. Igual tu series un dilluns i un divendres.
Estan frente a frente, com sa cançó de Janet. Exactament igual.
Vale, perfecte, perquè t'anava a dir, si jo estic enmig, no puc dir res dolent des dijous.
No, 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 des dijous només podem dir coses bones. Avui, idò, com us hem dit, des dijous, 29 de gener, esperem que es vent no se us hagi emportat. Avui farem el programa entre en Felipe Ruiz, que estan els controls tècnics, en David Ventura, en Javi Riera, en Irene Roig Francolí, na Cristina Ramon, ja l'heu sentit, i jo som en Vicent Tur. Avui tenim sa secció spoiler de cine i televisió, que és la segona secció preferida d'Anna Cristina, perquè sempre, en Javi Ramon sempre la treu, a ella.
De ser en segona. Javi Ramon, a més, has dit.
No, en Javi Ramon no, en Javi Riera.
Ja has fet una fusió. Sí, sí, pronto li passaré factura.
Sí.
De mencionar-me, sí.
Sí.
Idò, em piten ses orelles.
És la teva segona secció preferida.
Clar, ho té que ser, perquè si no quedaria fatal, no?
Clar, ho ha de ser necessàriament. Avui tenim a la secció, no m'ho puc creure, també, de notícies difícils de creure, però certes, àrea de turbulències, de notícies així complicades, i alguna cosa més fins que siguin les 7.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és dilluns 29 de gener i és Sant Pere Nolasc, Sant Valeri, Nolasc, avui ve difícil, eh? Sant Valeri o Valer, Sant Sulpici Sever i Sant Julià.
És
boníssim.
Sant Sulpici Sever.
Sí. Va, un poc d'història. Tal dia com avui, el 1867, neix a València Vicente Blasco Ibáñez, periodista i novel·lista, autor de Los cuatro jinetes de l'apocalipsis i d'una novel·la que mos deixa molt malament en Asai Vicencs, que és Los muertos mandan.
Sí.
Tal dia com avui, el 1979, el president xinès Deng Xiaoping i els dels Estats Units Jimmy Carter firmen una sèrie d'acords comercials i científics que comporten obertura de relacions entre els dos costats. Avui, les coses van just en el sentit contrari, però bueno. Tal dia com avui també, però de l'any 1981, el president Adolfo Suárez, el polític que va gestionar el final de la dictadura d'en Franco, presenta la seva dimissió.
Hoy tengo la responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
Momento histórico, eh?
Quina intensitat.
Moment, sí, 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 sí.
Van passar moltes coses aquest mateix dia, però
sí,
d'altres anys,
sí, sí.
Així d'importants.
Sí, sí, passen, sí, sí, és veritat. Hi ha dies que passen més coses que altres. Suárez va encapçalar el primer govern de la democràcia i va ser l'encarregat de desmuntar les estructures franquistes, encara que ell venia del franquisme. I també, bé, ja sabeu que hi ha qui diu que no va acabar de desmuntar aquestes estructures del tot. El seu govern va durar 5 anys i va finalitzar enmig d'una enorme crisi política, social i econòmica a Espanya, que va acabar provocant la seva dimissió. No us penseu que això de les crisis és una cosa així moderneta i nova, sinó que en aquells... A principis dels anys 80 també n'hi havia. En una data molt més recent, parlant d'història avui, estem amb aquesta matèria, un 29 de gener de 2017 moria una altra figura dels anys 80. La presentadora de televisió Paloma Chamorro, que és aquella, si heu viscut els anys 80, és aquella de cabells cardats i que va ser una imatge que forma part de l'adolescència i de la joventut des que varen viure aquella dècada a Espanya.
Va presentar a Televisió Espanyola el programa La Edat d'Oro, un espai televisiu que va durar només 3 anys, entre 1983 i 1985. Però per aquell programa va passar tothom. Siniestro Total, Paràlisis Permanente, Radio Futura, Golpes Bajos, Aviador Dro... Sense La Edat d'Oro, la música de La Movida no hauria tingut la mateixa difusió.
Em fa gràcia sentir tot això amb en Suárez.
Sí, li dona com un toc, no?
Sí.
Pel programa també varen passar grans estrelles internacionals en aquell moment, com en Nick Cave, Lou Reed, Violent Femmes o The Smiths. I justament amb The Smiths, amb aquesta cançó titulada This Charming Man, que significa aquest home encantador, arribarem a la secció més encantadora del programa, la previsió dels temps.
Idò, sí, anem amb la previsió dels temps d'avui, 29 de gener, dijous. Ja sentiu que encara avui esperam una miqueta de vent. Estarem en alerta groga durant una estona a partir de les 12 a Eivissa i Formentera per mal estat de la mar, durant tot el dia a Mallorca i a partir del vespre, a partir de les 8 a Menorca. Cels tapats, de tapats a coberts, amb precipitació en generals dèbils i ocasionals, principalment a Eivissa i Formentera i en el sud de Mallorca, que tendiran al final de la tarda a només intervals de nevolats. Temperatures nocturnes amb pocs canvis i diurnes en ascens i es vent, que serà de component oest amb intervals de fort, com dèiem. Temperatures previstes, començam a Silla de Mallorca, on a Palma la mínima serà de 9, la màxima de 16, per dir una altra xifra. A Lluc, una mica més amunt, la mínima serà de 6 i la màxima de 15. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, esperam una mínima de 10 graus i una màxima de 18. En el cas de Menorca, les temperatures amb bastants de canvis. A Ciutadella, 11 de mínima, 16 de màxima. En canvi, a Maó, 7 de mínima, només 14 de màxima.
Sota la dutxa.
Anem a cantar Sota la dutxa, amb els parèntesis d'ahir. Aquesta és la setmana alemana del Corte Inglés.
Efectivament, la setmana alemanya, perquè penso que demà també tenim rotllo alemany. Avui ve una senyora molt pesada, molt pesada.
Perquè dilluns començàvem amb un grup d'indietrònica o alguna cosa
sí,
així?
Sí, també, mira, ni me'n record. Estem a dijous, jo no sé el que vaig fer dilluns.
No, dimarts.
Dimarts era indietrònica, sí. Idò, mira, avui tenim una senyora que es deia Caterina Hagen, però tothom la coneix com a Nina Hagen.
Aquesta era Eivissenc, que es va casar amb un Eivissenc.
Es va casar amb un Eivissenc a Sant Carlos i va actuar molt a les Dàlies, efectivament. Sí, era una senyora que la vam adoptar aquí durant una temporada, perquè aquí saps que adoptem sempre, pues, el més... No sempre són els llapis més esmolats de l'estuig, no?
No.
Arriben aquí i s'hi troben com a casa. I Nina Hagen va néixer a Berlín Est, a l'antiga República Democràtica Alemana. El seu pare era un còmic, era un actor, però a causa de les seues crítiques al govern comunista, va ser convidat amablement a marxar del país i aleshores la família es va traslladar a Berlín Oest. Allà ella es va fer punk, però si escoltem la seva música veurem que ella no ha fet mai punk, perquè en principi els seus primers discos eren rock progressiu, cançons llargues, amb molts solos de guitarra, allò no era punk per a res. I el que va fer després era coses amb sintetitzadors, que estaven divertides, però tampoc era punk per a res. El que passa és que ella es pintava...
Era estètica.
Es pintava els cabells de colors, es venia molt bé ella mateixa, tenia un gran sentit del màrqueting i quan sortia a la tele sempre muntava escàndols, muntava shows, tenia un llenguatge molt groller, molt escandalós, aleshores era com una dona provocadora i per això se li deia que era punk, però mira, era punk, tan punk com ho pogués ser Maciel, per exemple, o sigui, res de res. Tot i així, tot i ser bastant pesada, de tant en tant l'encertava, i de tant en tant, el seu, per exemple, el seu primer disc que va fer a l'Alemanya de l'Oest va ser molt interessant. Era un disc que es deia com ella mateixa, Nina Hagen, i tenia moments molt inspirats. Un d'ells és aquest que es diu Naturtrane, que té un crescendo realment espectacular, i si amb això no sortiu del llit i amb això no us animeu, no comenceu el dia a topíssim, jo ja no sé què.
Offenes Fenster präsentiert schwarzen Wolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und per Auspuff Rohre knattert nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schauf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Flügel, flattern sehen und flieg mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend, stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt und ich tu einfach weiter fennen auf.
Ràdio Es, informació.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entra en l'àmbit.
l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Spoiler! Spoiler!
Bé, anava a fer-vos un poc d'espoiler, o almenys a parlar de cine i de televisió, però jo crec que sí que tenim espoiler preparat.
Tenim
també,
spoiler,
no?
Tenim spoiler.
Les tradicions són importants, tu ets un tio innovador, modern.
Però de tradicions.
Però les tradicions, la salsa de Nadal,
sí, anar a misses, diumenges...
Anar a missa, ara ja mos estan preparant pel carnaval...
Efectivament.
Pel cuinat...
Que tindrem programa especial a 5 dies. Mira la cunyà
que mamon que ets.
I això que estic de vacances, eh?
Encara estàs de vacances?
No, ara estic de vacances.
Ara.
Aquesta setmana. Aquesta setmana, se m'acaben
dilluns. Viure sense tu, IB3.
Fan el que poden. No poden fer trios a la dutxa.
Estan els mallorquins desorientats.
Clar, si no tenen una guia, un far que els guiï les Pitiuses.
No tenen algú que des de les Pitiuses els digui... els hi recordi, no?
Els hi recorda que existim, perquè és una cosa que de vegades a IB3 se'ls oblida una mica.
No, no, a IB3 i en general.
I en mallorquins en general se'ls oblida, mallorquins, que existim a les Pitiuses, però no passa res. Vos estimem igual.
La meva teoria sobre Mallorca és que es pensen que són una península.
Efectivament, són una mica com els britànics. Està molt bé dir tot això a una tele, a una ràdio, on sobretot mos escolten mallorquins, eh?
Està molt bé.
És el nostre ratet de quedar-nos a gust, no?
No, si jo no ho faig per quedar-me a gust. Jo dic la veritat pràcticament sempre. Escolta, bueno, la veritat no, el que penso pràcticament sempre. Escolta'm una cosa, guapo. Anem a parlar dels Oscars.
Ah, vols començar... Ja me vols dar la volta a l'escaleta, només arribar, no?
No anava a parlar dels Oscars.
O sigui, no, si vol parlar primer dels Oscars i després parlant de lo que he vist aquesta setmana.
Pensava que anàvem a parlar només dels Oscars.
No, no, bueno, si vols sí, i ja tinc fet la secció de la setmana que ve.
No.
Ho fem així?
Tira-li. De què vols parlar?
No m'ho vull llevar feina. A veure, vull parlar de lo darrer que he vist, que en tenia ganes i havia sentit rumors i de sobte m'ho vaig trobar a Filmin i vaig dir, ostres, ha passat. Ha passat això, anem a posar el tràiler i ara en parlem, eh? El tràiler, ja t'he dit que...
Què és això?
Això és Vincent Finch, 10 anys després.
Voy a confesaros algo. No pasa ni un solo día en el que no desee con todas mis fuerzas ser una persona normal. Ni un solo día. Pero por mucho que lo intento, no puedo...
Joder, ¿a qué es? ¿Dónde han ido a buscar es una, a este actor?
Es una parodia. Es en David Suárez, creador, amb 22 anys, recién acabada la seva carrera de comunicació audiovisual, va fer una websèrie de YouTube el 2013, quan estava encara de moda, más o menos, encara coletejava Malviviendo i aquestes coses, i va fer una websèrie que ho va petar moltíssim, que es deia Vincent Finch, i anava sobre... Era una paròdia absoluta sobre els gafapastes, posturetes, que volen ser directors de cine i realment són uns pedants i uns insuportables. Ara, quan parlem dels Oscars, podem parlar d'un altre que podria ser en Vincent Finch, però
no,
perfectament.
No, en absolut.
Podria ser en Vincent Finch.
Sent a qui et refereixes, no estic d'acord amb tu.
Perfectament podria ser en Vincent Finch. És molt bona i molt de sa època, i tant és així que en David Suárez, arrel d'això, va ser un fenomen momentani que va acabar fent Famosos y una vieja. Fluxer, te sona? Famosos y una vieja?
En absolut.
No t'ho
perdis.
Busqueu, si encara està per algun puesto, que crec que segurament ho deuen llevar, i es va fer com un estàndard d'humor més negre que te pugues trobar, que també el té Vincent Finch, perquè és un personatge despreciable. I arrel d'això es va fer una carrera bastant interessant de monologuista i també de col·laborador a diversos programes. Aquí es va començar a torcer una mica aquesta cosa i ara contarem per què. Això en David Suárez, ¿vale? És alter ego d'en Vincent Finch. Va començar a sortir a You no te pierdas nada, on feia una secció exageradament bèstia, molt bona, que, entre altres coses, va arribar a trolejar 3 vegades a un boix de 15 anys que es pensava que estava parlant amb la Blanca Suárez i que, de fet, estava lligant amb la Blanca Suárez. I ho va contar en el programa de You. I una vegada ell se'n va de compte de que l'estava trolejant d'aquesta manera, encara ho va fer, aconseguir fer 2 vegades més i contar-ho 2 vegades més a You. Hasta aquí tot, hasta cert punt bé, fins que se li va currar fer un acudit molt negre d'aquestos de los límites de l'humor, i aquí es va fotre tot.
I com era, s'acudit?
El vaig a reproduir i que consti que estic simplement parafrasejant... Segur que vols que el conti?
Sí.
Vale, l'estic parafrasejant a un humorista que el va dir no és de collita meva...
A l'hora de desmatí no mos escolta ningú.
I aquest tall, per favor, que no es faci out of context, perquè jo encara... a veure, m'agrada l'humor negre i a veure, de vegades li puc fotre un veí de collons, especialment aquí a la tertúlia des dilluns, però per lo que sigui, valoro seguir treballant en els mitjans de comunicació, de moment.
Sí.
Vale? Dit això...
Que covard
conto totalment, ha quedat això de gallina perquè no veies. Però bueno, dit això, el vaig a dir, així tot.
Sí.
Ostres, no pensava tenir lo que dir,
Per què?
A veure si me'n recordo bé. No, perquè no el duia preparat. A veure si me'n recordo bé.
Un moment,
bé.
Perquè en Felipe Ruiz sap quin acudit és...
El vols dir tu?
I diu que no el digui.
Sí, aquest.
Que no el digui.
M'està dient que no el digui.
T'està dient que no el digui.
El dic o no el dic?
No ho sé, digue'l.
Puc dir context?
Jo no sé quin és.
Diré context, i així no el dic bé, perquè demà potser el dic malament.
Així, si vols, decideix.
Involucre. Síndrome de Down i fal·lacions.
No el diguis.
Vale, estan d'acord, no? Al final, tenim que fer més cas en
els
tècnics.
Ara, jo, els límits de l'humor estan en... Vull dir, per jo, límits no n'hi ha.
Per jo no existeixen, eh?
No n'hi ha sempre que no et fiquis, diguem, en minories, diguem, d'alguna manera, o...
Clar, és humor d'en David Suárez...
Gent que no es pot defendre... És a dir, ficar-se amb el rei, sí. Ficar-se amb gent que igual no es pot defendre, no.
Clar, el que té en David Suárez...
No sé si crec que m'he explicat.
Sí, no hi estic del tot d'acord. Crec que el que fan de David Suárez és una taula absolutament rasa en sa que arrambla absolutament en tot.
Yeah.
I aquí és on està... Perquè ho ha començat a fer en una època en sa que l'humor negre s'ha començat a veure molt mal vist per una part que fins ara no li havia passat, que era sa part més de l'esquerra. És wokisme i tot això. I per això li ha funcionat molt bé. Però aquí... va anar tothom contra ell i està absolutament vetat a qualsevol mitjà de comunicació.
Està cancel·lat.
Està, el que es diu, és aquest exemple de sa cancel·lació i, de fet, el més greu d'això, i aquí crec que no estaràs en absolut d'acord amb jo...
És com en Julio Iglesias.
Sí, però recordem una cosa d'en Julio Iglesias.
És Julio Iglesias dels humoristes.
Amb en Julio Iglesias és molt important separar a l'artista de sa persona. I independentment de lo que hagi fet, s'ha de recordar la seva obra per lo que és. Una puta merda. Vale? Això que quedi molt clar. O sigui, les seves cançons que quedin... Dona igual que sigui innocent o sigui culpable. Jo amb això no m'hi fico. Però que ningú ara m'ha volgut reivindicar la seva música, per favor.
Molt bé, escolta'm, estan parlant d'una websèrie que has vist ara a Filmin.
Sí, però és important...
De quin any és aquesta websèrie?
D'ara mateix.
És
la segona part.
Però no estava cancel·lat aquest home.
Claro, ara te conto. Per això és important entendre tots els contextes i t'estic amullant aquest rotllo.
Okay.
Arrel d'això, es va tenir que dedicar únicament a internet. Internet seguia tenint molta tirada, però vaja, el dia següent a Juli van dir que no hi anés. També estava començant a col·laborar amb Buenafuente, que per cert, amb Buenafuente ja el havia fotut fora abans, perquè es va fer una secció en sa que se n'enfotia moltíssim d'ell. I en Buenafuente, per el que sigui...
L'Orient de Bas s'han dit.
No li va, ja, però per el que sigui no li va fer gràcia. I això, és un tio absolutament... O sigui, és el que jo entenc com un integrista de l'humor i per això l'admiro moltíssim, a part de perquè m'apareix molt graciós, perquè m'apareix que és un tio que va endavant, o sigui, que és d'aquesta gent que pensa, igual que jo, que si una cosa és graciosa, es diu i punt. Vale? De fet, jo no he dit això perquè existe no era meu. Si hagués estat meu, potser s'ha mullat aquí, saps? I ja està, jo hagués estat la meva última secció, però escolta, és lo que hay. Vale? La meva última aparició a IB3. Arrel d'això, per això m'ha agradat molt veure que torna a fer alguna cosa a un mitjà que no és del tot convencional, o sigui, entenc que és Filmin, s'ha de dir que l'ha aconseguit a base d'un crowdfunding i que si ves la primera temporada, com que era una websèrie feta més o menys autoproduïda i gravada d'aquella manera, eren... crec que 10 capítols de 20 minutets, aquestes són 3 capítols de 25 minuts. Hi ha camejos d'en Alice de la Iglesia, d'en Carlos Areces, d'en Jordi Wild, que l'ha entrevistat moltes vegades perquè és un altre... Saps qui és en Jordi Wild, no? Un dels youtubers, dels podcasters que més audiència tenen.
Sí.
I més. Gent molt famosa. I torna a presentar el personatge d'en David Finch 10 anys després. Realment són 12, però suposo que quan se li va ocorrir la idea devia ser 2013 fins que va aconseguir reunir tota sa pasta. I l'ha aconseguit a base de crowdfunding i que Filmin al final ha apostat per ell i jo molt content. Què tinc a dir en contra? Que ha perdut una miqueta de frescura no m'apareix tan bona com la primera, i m'apareix que aquest humor, o sigui, funcionava millor el 2013 perquè segueix parodiant, caracteritzant de manera molt negra el fenomen des postureig, gafa pasta, des fals intel·lectual. I tot i que això segueix existint avui a l'ordre del dia, igual veiem molt més hipsters al carrer el 2013 que no en veiem ara. Encara que les barbaries es mantenen, però d'alguna manera són una tapadera, perquè si no, no ho entenc, perquè la gent ja no du aquest tallat de cabells. Però bueno, així tot, molt recomanable, fans de humor negre, fans de coses irreverents, diferents, i sobretot si heu vist la primera, és obligatori tornar a la vora, o si sou seguidors d'en David Suárez. Una última cosa sobre en David Suárez, que també és molt recomanable. Una vegada a l'any, ja que parlàvem d'en Jordi Wild, en Jordi Wild fa un esdeveniment de MMA amb famosos i pseudofamosos, gent de YouTube, tal, no sé què, no sé quantos.
MMA és una droga o és que es donen un esport?
No és el que vas prendre dissabte.
No és el que jo prenc normalment.
No és el que prens per venir aquí, okay. Segura, amb aquesta energia.
Okay. Perquè sona tant a droga com a esport.
Sí. Bueno, esport no és tampoc, que es foten d'hòsties, bàsicament. Aha. I dins d'això, com a acte inaugural, sempre hi ha un monòleg d'en David Suárez que és el més bèstia que hagis pogut escoltar. O sigui, en Ignatius és un... na doña Rogelia, de veure d'en David Suárez. Perquè, a més, es foten la gent que hi ha allí, que molts d'ells són lluitadors professionals que més d'una vegada l'han intentat matar.
Clar.
Vale? Per sort estan darrere de la gàbia. Però sí, molt, molt bèstia, i si ets fan de humor negre, molt recomanable. No és per tots els públics. A més, té una cosa molt curiosa, també, en David Suárez, que és que és un tio que físicament no ho diries, és a dir, té un físic supertelevisió, és un tio guapet, jovenet, mig catxita, no catxa del tot, però així com a... Té pinta una mica de presentador de programa juvenil guai, d'Antena 3, saps?
Sí.
Desesperado Club Social,
sí.
Amb el pelito per arriba i aquest rotllo. I clar, després se mogui aquestes borrades i et sorprèn molt més. Recomanable, la podeu veure a Filming i també està a YouTube.
Molt bé, perfecte. Idò, aquí
sí,
en Javi Riera, que es fan d'en David Suárez.
Bastant, la veritat.
Bastant. Molt bé, anem a parlar de l'Òscar, que abans que els cancel·lin també i siguin suprimits ja, perquè això va decaient moltíssim.
Sí, bueno, els Òscars sempre han tingut una miqueta de...
Fa temps que decauen, però darrerament més ràpidament.
Però com a cine, perquè al final decauen les pel·lícules i al final són... És endogàmia, són ells mateixos que es premien a ells.
És un poc... És el que els hi passa com als Estats Units i a Occident en general, que s'accelera. Sa decadència s'accelera. Llavors, escolta'm, et fan il·lusió o què és, Òscar?
Jo per no me fan il·lusió
quan
mai.
Quan són?
Pues no ho sé, la veritat. Això m'ho tenia... Ara, bueno, suposo que a principis de març.
Llavors, sempre... sa notícia és que hem conegut...
Heu conegut els nominats.
Molt bé, perfecte.
Jo tinc que dir que els Òscar i jo mai me serveixen per... Me solen servir el millor, és de millor pel·lícula estrangera,
sí.
Però mai me serveixen per triar quines pel·lícules aniré a veure, però sí que m'apareixen pues, bueno, un fenomen cinematogràfic que, pues, bueno, que desperta cert interès, hi ha anys que sorprèn una mica, que de repente...
És un fenomen social.
És un fenomen social, exacte.
Esdeveniment social.
Un dia s'aixeca Will Smith li fot una bufetada en el presentador...
Això
sempre hi ha algo...
històric, el millor.
Sempre hi ha... Sí, sí.
Però des que no ho presenta Billy Crystal, no m'agrada.
Billy Crystal molava, Billy Crystal, genial. Aleshores, t'he posat ses quatre més... Ses tres que més nominacions han tingut. Bueno, en realitat són la primera, la segona i la quarta, perquè la tercera no l'he volgut comentar perquè volia comentar la quarta, perquè és la que té la millor pel·lícula estrangera, també. I és que, des de Noruega, podem dir Norway 9 points, perquè us arriba Sentimental Value.
16 de març, eh?
16 de març, perfecte. Sentimental Value.
Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it.
I can't work with him. We can't really talk. My father is...
Que té el tipus de pel·li que et mires tu allí.
Efectivament, no. Aquesta és... aquesta si puc, la veuré.
Drama escandinau.
Si puc, la veuré. Drama escandinau en aquest estil que tan bé se'ls dona, que són pel·lícules que pareix que no passa res i quan acaben em deixen mirant el sostre completament emocionats. Allò me passa, per lo menos. Protagonitzada per Renat Gainsme, segur que ho pronunciem perfecte,
sí.
Que, en mallorquí, que jo em va deixar enamorat quan vaig veure La peor persona del mundo. Sí, efectivament, lo meu són les relacions tòxiques.
Sí, m'ho crec. Mira per on m'ho crec.
Sí, no? M'afarra, no?
Sí.
Ja m'ho diu la psicòloga. I que jo la recordaré sempre, a part de que m'agrada bastant, perquè la vaig veure a Madrid a un cine d'aquestos els gafapastes també, que no et deixen menjar crispetes, mai més, ja t'ho dic.
Jo no vaig allí...
No, jo no ho sabia, eh? Si
de cap manera, era, tio.
De fet, jo tenia ganes d'anar a menjar crispetes.
Me
van fotre completament.
Clar.
Nominacions, no nominacions, millor pel·lícula, millor director, millor actriu, una renata aquesta, millor actor de repartiment, millor actriu de repartiment, millor actriu de repartiment, una altra vegada, o sigui...
Això és el que té més nominacions, una pel·lícula escandinava?
Efectivament. Millor guia original, millor edició i millor pel·lícula estrangera, que per això segurament serà bona.
Redéu, sí que està malament s'Òscar. Sí que està malament Hollywood.
Anem ja a ses hollywoodienses. Tràiler, sa segona més nominada, és una batalla tras otra, que ja me la van comentar aquí.
¿Hora de despertarse?
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
¿Qué hora es?
Joder. Esa no la recuerdo.
Tu ets fan de Paul Thomas Anderson
moltíssim,
o no?
Moltíssim.
Perquè té fans i detractors.
Jo sóc molt fan. Ses dues seues primeres pel·lis m'apareixen dues obres mestres
aquesta
absolutes.
Aquesta l'has vista ja?
Aquesta no l'he vista encara. Bueno, ja vam avançar en aquesta secció quan es va estrenar que en Paul Thomas Anderson pareix que ho ha tornat a fer i en aquest cas s'emporta 13 nominacions amb aquesta comèdia d'acció. Diuen que és de ses més comercials que ha fet, el qual no vol dir que sigui especialment comercial, perquè seu cine, si bé ha triomfat molt, no és especialment comercial, seran dues a nominació, millor pel·lícula, millor director, per ell mateix, millor actor per Leonardo DiCaprio, millor actor de repartiment per en Benicio del Toro i se seu cara de mala llet, millor actor de repartiment per en Sean Penn, una altra vegada més, que ja té, o sigui, nominacions en té una fotralada, o s'escarça en té un, només, però l'han nominat 750 vegades. Millor actor de repartiment per a Tatiana Taylor, que fa de sa filla d'en Leonardo DiCaprio, millor guió adaptat, millor música original, millor cinematografia, que és la direcció de fotografia, ara li diuen així, millor edició, millor disseny de producció, millor so i millor càsting. Càsting es refereix no quan van allí i li diuen ja te llamaremos, sinó vol dir en el repartiment. O sigui que en general tens millor repartiment. Bueno, està nominada en millor repartiment.
Molt. Quant de temps li dones en Leonardo DiCaprio per fer aquest paper així per fer pel·lis d'acció, de galà...
És que no fa de galà, tampoc.
No fa de galà, tampoc, però no. Aquesta... No?
Fa una mica
perquè
de...
Perquè si en Tom Cruise ha pogut sobreviure fins a 70, pràcticament. No, fins a 70 no, que té Tom Cruise.
Bueno, 62. No, 62. 65 o por ahí, jo crec que.
Sí.
En DiCaprio és que fa un paper que jo crec... Bueno, tampoc no fa un paper només, però més o menys dintre on s'adapta és això, un tio de mitjana edat que té seu atractiu però que és un deixat, que és tirat... Una mica com ell, o sigui, és un fofisano, no és un tio que estigui petat, no hi ha estat mai, abans estava Sacarany i ara està... Más o menos prima amb una mica de panxeta, sí. Saps? Però és guapet, té cara más o menos de jove deixat i és molt bon actor, la veritat, és molt bon actor, és relativament versàtil, lo suficientment versàtil, vull dir, tampoc no fa falta ser tan versàtil. No sé, jo li vaig una carrera bastant llarga perquè no s'ha encasillat especialment i és bo i estic super en sèrio. I jo, o sigui, jo li veig 25 anys de carrera, com fins on li arriben les seves nòvies, saps? Quan ja passen de 25 anys, les deixa. Clar. És igual, la carrera, quan ja duga 25 anys... Deu dur 25 anys de carrera, no?
Sí,
només,
només de 25
només
anys
de 30.
De carrera. Només de 30.
Claro, és que sí, va fer
es va fer famosa
a principi
amb Titanic.
De 90, sí. No.
Amb Titanic.
No. Es va fer famós amb Los problemas crecen de finals dels 80.
Ah.
I després ja va estar nominat en l'Oscar... amb pel·lícules de principi dels 90 Aquí estima Gilbert Grape, sí. Que és un pel·liculón.
L'he vist.
És boníssima, d'en Lars Hallström.
Que surt molt jovenet, surt d'adolescent sempre.
Que fa de discapacitat jove. Mental, sí, ho fa increïble, sí, que també podria fer xiste d'en David Suárez. I no el farem.
Aquesta
pel·li, ostres, ara que l'has dit, és que és boníssima i és d'aquestes també, clar, està feta per un suec, és d'aquestes que no passa res, però t'emociona que flipes. I no passa res. De fet, va d'una pel·lícula a un tio que no li passa res, que la seva vida és avorrida i monòtona. Bé, anem amb la més nominada de totes, però no la més nominada de totes d'aquest any. La més nominada de totes de la història dels Oscars. 16 nominacions...
En sèrio?
En sèrio. 16 nominacions per Sinners.
Que no tenim
trailer. Que no tenim trailer, ni falta que fa. La gran triomfadora...
Jo l'he vista, si vols te la cont.
Faràs spoiler? Jo te'n faré un altre igualment.
Jo si vols te la cont...
Jo és que no me llama a mi, que... No m'allama a mi.
Que m'havien dit, és boníssima. Havia llegit crítiques i dius, una pel·li que mescla blues i vampirs i racisme. I sí, efectivament, mescla aquestes tres coses. O sigui, mesclar-ho, ho mescla.
Sí, sí, sí.
Però com ho mescla...
I fa amb en Michael B. Jordan fent d'ell i de seu germà. Perquè es veu que quan ell s'avorreix no fa com en Michael Jordan, que el posa a jugar a béisbol, sinó que, no.
Sí,
que
sí,
fa
sí.
de seu bessó.
Sí, són uns bessons.
Bueno, té bàsicament totes, no la vaig anomenar, perquè té totes les nominacions que siguen possibles.
Però totes, eh?
Totes. És que
millor
no,
pel·lícula, millor
no
director, millor...
No, és que n'hi ha 16. Hi ha 16 categories, vull dir, no n'hi ha més.
Sí.
M'agrada perquè, a més, té la millor, mejor maquillaje y peinado.
Sí.
Saps?
Sí.
I peinado, sí. Que està molt bé.
Sí, saps? Allò no em va agradar.
Aquesta no m'ho l'agradarà.
Allò no em va agradar especialment, eh? Serà perquè tenia unes expectatives
no,
molt
jo,
altes,
jo he sentit
però...
moltes crítiques molt mixtes, eh? Molta gent que diu... bueno... Però passa una cosa que passa molt en les pel·lícules que són hipernominades i ho contaré en es spoiler. Li demanes spoiler?
No, espera, hem de parlar de Oliver Lasher i de Sirat.
Ah, tu vols parlar de Oliver Lasher, sí o no?
Jo vull parlar de Oliver Lasher, sí o no?
Vale, és en Business
Perquè et cau malament.
Perquè no se pot ser més pedant. O sigui, veritat.
Però tu has vist Sirat?
No, però no es pot dar més importància a un mateix. O sigui, precisament, quan tu tens molt d'èxit...
Jo he vist un quart d'hora de Sirat.
Allò no me passa. Jo sóc pedant perquè no tinc èxit, però si jo tingués èxit, intentaria no tenir-ne. Perquè no pots ser més pedant. O sigui, no pots... Que la gent estigui fent entrevistes tot el dia i anar amb aquesta presumpció de... Jo quan vaig a les entrevistes de cine, les poques que faig, vaig tot el contrari, perquè és que és molt fàcil caure amb la... En darte importància a tu
puc
mateix.
Puc fer una reflexió?
Sí.
Vull dir, aquest tio cau malament...
Com si fos el teu programa.
I sap que cau malament.
I ho explota.
Saps? I els actors normalment, els actors, els directors, la gent de cine, normalment són supergraciosos de manera molt controlada. O sigui, pareixen dissenyats perquè els entrevistin Broncano. I per fer gràcia. I aquest tio em cau bé perquè justament no va d'aquest rotllo, saps? No sé si m'he explicat.
Sí.
Vull dir que hi ha un patró d'actor espanyol que és graciós,
que
és graciós de manera natural, saps?
Però ho és de manera natural.
Sí, no, però no ho són de manera natural.
Bueno, són bons actors. Però pareixen naturals.
Clar, és difícil saber com un actor quan està actuant i quan no. Si li poses una càmera davant.
En Resines sí que ho és, eh? En Resines sí que és natural, en ses entrevistes.
En res...
No és com a sector. En Resines és molt políticament incorrecte i la molla que li cau.
Pot ser més natural que altres.
Sí, sí, sí.
Pot ser més natural que
però
altres.
Però perquè en Resines no és bon actor tampoc. En Resines s'interpreta ell mateix i ja està.
Jo som partidari de... La veritat és que vaig veure començar a Sirat, no vaig seguir, de manera que això vol dir que em va avorrir i vaig anar a fer una altra cosa. Però som partidari de Oliver Lasher, no com a director, sinó com a personatge.
Com a personatge.
Molt bé,
com a lo que no és ningú, no?
Tira-li
l'espoiler. Pues reemprenem, que estàvem parlant de Sinners i l'espoiler... El spoiler és que serà els Gangs of New York d'aquesta edició i es menjarà smogs amb el repartiment de premis. Si n'hi ha algun record de Gangs of New York...
Però bueno, això no és un spoiler, tio. Això és una profecia.
Que es complirà i serà un spoiler. És un pre-spoiler.
Vale.
Eh? Serà
és
un
com
spoiler.
Es prepussi.
Perquè s'entenga, si algú no recorda Gangs of New York, Gangs of New York el 2004 va rebre 14 nominacions...
Jo m'encanta aquella peli.
I fins aquí és la meva secció d'avui.
El disc de la setmana.
Entre Audis i Marjals feia temps i t'esperava.
Bon dia, nosaltres som Riqui Ton Pare, som un grup d'Esplà de Mallorca, nascut a la falda de Bonany, entre Petra i Vilafranca. També tenim un membre de Manacor. I res, ja m'haurem anat presentant cançons durant aquesta setmana i aquesta cançó que escoltareu ara es diu Marjals i és una cançó inspirada en la crisi dels 30. De vora-te al mig de mits que van d'after i fan les 10 de matí i d'altres que ja engronsen els lots.
Entre Audis i Marjals feia temps i t'esperava. No me n'hem donat compte i el meu dia arribava. Tu fas un quart d'hora tard i jo un quart de pastilla en el pàrquing de la Roca Margalida. Cartera buida, gelera buida, i ja hem arribat a l'estreta. Botella buida, sa gent ben fuita, i ja hem passat a 0:30. El passat ja ha passat,
no pinta bé. T'ho fas un
quart d'hora tard. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dijous el protagonista tornarà a ser el vent. Avui hi ha avisos grocs a gairebé tot el litoral de les Balears per mala mà. Això sí, el pitjor de la borrasca Christine ja ha passat. Ahir la pitjor part va ser per a les Pitiuses, amb 49 intervencions per part dels serveis d'emergències que en previsió ja havien desplegat un operatiu de reforç. I atenció, avui els que heu d'agafar cotxe, perquè és possible que vos trobeu amb una caravana de tractors en algunes carreteres de Mallorca i Menorca, i és que el sector agrari es mobilitza en defensa del seu futur. Els més matiners seran els pagesos mallorquins, que es divideixen aquest dijous en dues protestes, una convocada per Asaja i Coac. Parteixen des de ben pres, des dels diferents municipis de l'illa, per tal d'arribar de ves les 10 del matí al restaurant Ses Torres d'Ariany, on faran l'acte final, i en paral·lel estaran en circulació els tractors convocats per Unió de Pagesos i APAEMA. Es trobaran a les 10 del matí al pàrquing de Sant Fusteret de Palma. Per tant, és possible, com dèiem, que si heu d'agafar cotxe, vos trobeu aquests tractors arreu de les carreteres. I a la crònica política i judicial, José Luis Ábalos ha anunciat que deixa la seva acta de diputat al Congrés, i això suposa canvis parcials en la seva situació processal, perquè ja no és aforat. L'exministre de Transports fa 2 mesos que està en presó preventiva pel cas Mascaretes. Tot això després de la declaració ahir del portaveu socialista adjunt al Parlament, Marc Pons, com a testimoni a l'Audiència Nacional pel cas Hidrocarburs. Pons ha reconegut haver-se reunit 4 o 5 vegades amb Coldo García, exassessor del Ministeri de Transports, però ha negat qualsevol vinculació de les trobades amb la concessió de llicències d'hidrocarburs. A partir de les 7 ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua a IV3 Ràdio, primer vol a Formentera.
IV3 Ràdio és memòria.
Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IV3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Parte de culpa tiene las ambiciones de ayer. Dejo todo el desfase. Limitarse. Tiempo para el instante.
No sé si sabes qué voy.
Si ves lo que yo soy. Si sabes dónde voy.
Idò, començar amb la tercera part del programa. De seguida tindrem amb naltros més coses, sèrie de turbulències. Després a les 7, s'informatiu matí. Però ara toca la secció de notícies. Increïble, secció No m'ho puc creure, amb Irene Roig Francolí, que avui parlarà de la fi del món.
Sí, senyor!
Quina alegria, eh?
A que sí?
Quina alegria, tia, en aquesta hora del matí. Si és que és tot així, és tot festa.
Amb sort, algú estarà de camí a sa feina i dirà, no val la pena, girarà i se'n tornarà a casa a dormir.
I se'n tornarà a casa a dormir tranquil·lament. Mira, li hauràs fet a sobre algú. Vinga, per favor, endavant amb el titular.
El titular diu així: el fin del mundo más cerca que nunca. Los científicos atómicos situen el reloj del apocalipsis a solo 85 segundos de la medianoche.
Toni, mengem-nos la truja, que la fi del món vendrà, i naltros mos morirem, i la truja quedarà. Quan un home veu que es casa i s'adona el sumenet,
Que em perdonin els vegetarians i els vegans i tot això, però seria una llàstima que s'acabés el món i just quedar-se truja i nosaltres m'ho anéssim al carai. Certament,
és que aquesta cançó parla d'un verdader drama.
Sí. És un drama. Molt bé, això és cultura popular eivissenca. Què ens contes?
Bé, com si llegís les notícies no fos algo que donés prou pistes de que m'on anem a la merda, ara resulta que existeix un rellotge de la fi del món.
Sí, no ho sabies.
I està a punt.
Sí, home, sí.
Jo no ho sabia, això.
Sí.
Jo vaig pel món, i no m'havia entrat. I està a punt de donar les campanades, el puto rellotge. I jo espero que me pilli molt més drogada i amb boles que ses de cap d'any. El rellotge de l'apocalipsi és un rellotge simbòlic que es va crear el 47. Sí. I no és ni un rellotge sencer. És només el quart final, si el veus. I els minuts que falten per les 12 és com de prop estem de tirar-nos a sobre diverses bombes nuclears i extingir-nos per gilipolles.
Sí.
Imagina, l'esperança que tenien els científics, que és que ni tan sols van fer el rellotge sencer. Que tot el rato estàs a menys de 15 minuts. És una puta merda.
Crec que la vegada que està més prop és ara mateix, idò, sí. Bueno, aquesta és la notícia, l'altra vegada que havia estat més prop va ser durant la crisi dels missils, si no m'equivoc, de Cuba. Du bastant de temps, en marxa,
no, i també quan Corea del Nord li dona per fer proves nuclears.
Ah, també, sí.
També fa, mos apropem. I ara estem a 85 segons de l'apocalipsi. O, el que em sembla més apropiat, segons paraules del filòsof Mr. Jagger, la muchalipsis. Perquè, clar, si Donald Trump ha de preparar un apocalipsi, no serà poqueta cosa. It's gonna be big.
Escolta, t'agraden Linkin Park?
Sí.
Idò, mira, saps un disc que es diu Minutes to Midnight, de Linkin Park?
Sí, per supost.
Idò, està dedicat a aquest rellotge.
Hòstia, no en tenia ni puta idea.
Sí.
Però també, probablement, perquè quan va sortir aquest disc que tenia jo, 15, 17, 16 anys...
És de 2007.
Pues por ahí andaba, menos... Exacte, tenia 14 aquí. Me la pelava tot, de veritat. Me la pelava. Ai, Déu meu. No en tenia ni idea. I això, que el que diuen els científics és que amb els polítics actuals són incapaços de gestionar l'armament nuclear i biològic, no tenen dos dits de front,
no.
I entre això i saïa, mos dominarà tots i mos deixarem. Vamos, no queda esperança. Vist això, recomanacions personals. Folleu molt, que no me n'enteri jo que arriba l'apocalipsi i no us heu ficat un mínim un dit en el cul. Mínim.
Perdona, i un llimó a la vagina.
Exacte.
En Filadèlfia.
Que ja sabem que és la pràctica preferida a Eivissa. Exprimir llimons a força de Kegel. Ai, Déu meu. Sembla que estem a punt de... No sé, és que l'apocalipsi mos pot pillar treballant. El qual és lamentable.
Sí.
Així que jo, almenys, fer lo mínim possible. Rasqueu-vos el ble, que total, ni vosaltres ni ningú, perquè s'acabarà el món, adaptarà l'empresa.
Clar, sí, sí.
I sobretot, mengeu-vos la truja. Tot és més senzill si hi ha sobrassada.
És una gran veritat. En aquest cas és una veritat eivissenca, però que subscriuen també a les altres illes... Sí, segur. Irene Roig Francolí, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Les altres van totes soles. Allà de l'Innocent, m'han dit que hi havia un sant, que res a l'Innocent que es guanyava no sé quan. Menjam-nos la truja, que ara fi del món vendrà, i nosaltres mos morirem, i la truja quedarà. Doni, menjam-nos la truja, que ara fi del món vendrà, i nosaltres mos morirem, i la truja quedarà.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Deixem anar Irene en les seues coses i anem amb les notícies de ciència, tecnologia i noves tendències. Estàs preparada?
Cada dia menys.
Cada dia menys. Doncs t'hauràs de preparar. T'hauràs de preparar perquè venen bar damunt, eh?
Ja, sí.
Idò, mira, abandonament massiu de TikTok després de l'acord en els Estats Units que permet l'accés d'empreses pròximes a Trump a dades que es podrien considerar sensibles.
Una miqueta de country en aquesta hora del matí no li fa mal a ningú. E2C, les noves polítiques de privacitat de TikTok en el país nord-americà estableixen que la plataforma podria obtenir dades delicades, com l'estatus migratori de les persones, segons recull a Espanya El País. Això ha causat la sortida massiva de TikTok d'usuaris, tot i que no hi ha una xifra exacta de persones que s'han desinstal·lat aquesta aplicació.
Sabem que s'avisa en xarxes per treure TikTok del mòbil, sí que s'ha fet viral amb milers de rèpliques. Aquest canvi de les condicions es fa perquè TikTok, aplicació d'origen xinès, pugui continuar operant en els Estats Units amb una nova filial. Eh? És un canvi que ha obligat el govern dels Estats Units. Aquesta nova filial resulta que compta amb inversionistes americans molt pròxims al president Donald Trump. Baix del nou contracte, els usuaris autoritzen que la plataforma recopili informació personal, com els comentaris que generen o les fotos i vídeos que pengen, així com missatges privats. Que no sé per què els diuen privats, ara mateix, perquè ja no ho són. Canviant d'assumpte, es titulada es desportal infosalus.com. Ni per entreteniment ni per avorriment. Aquesta és la raó que fa que no puguis deixar de veure sèries.
No pots deixar de veure sèries, comences mirant-te un capítol i sense voler acabes veient 4 o 5? I de la resposta igual no t'agrada massa. Investigadors de la Universitat de Wanchang, a la Xina, han enquestat 550 persones que eren grans consumidors de televisió i que veien sèries almenys durant 3 hores i mitja al dia. Els hi varen fer preguntes per avaluar el seu comportament addictiu i el seu grau de solitud.
I varen descobrir que la pràctica del binge-watching, que podríem traduir com empatx de sèries o marató de veure la tele, té connexió amb la solitud i la desconnexió emocional dels televidents, el que suggereix que, almenys, alguns no és que s'avorreixin o busquin entreteniment, sinó que és més bé qüestió d'escapisme emocional o de tapar situacions negatives amb les emocions que generen les sèries. Nota personal. Si es binge-watching el practicau en parella, igual és que ja no teniu res a dir-vos. Tenim encara un darrer assumpte, completament diferent. Descobreixen que l'art rupestre més antic del món podria ser un ritual contra la mala sort.
I aquesta és, efectivament, la música que escoltaven a les discoteques del Paleolític, que l'hem dut fresquíssima. En una cova situada en una illa d'Indonèsia s'ha descobert el que podria ser la pintura rupestre més antiga descoberta fins ara, amb almenys 67.800 anys d'antiguitat, quasi res. La pintura consisteix en dos plantilles de mans, una de les quals té un dit en forma de punta que apareix més surpa d'un animal que no una mà humana.
La imatge ha fet la volta al món, igual l'heu vista. I de bé, segons expliquen a la revista National Geographic, els antropòlegs consideren que aquesta combinació animal-home denota un pensament complex, ja que transforma de manera imaginativa una mà humana en una altra cosa. Aquestes pintures i altres aparegudes a la zona, on es combinen els trets humans i els animals, podrien formar part d'algun ritual contra la mala sort, segons especulen els investigadors. I, a més, trenquen la visió eurocèntrica que teníem, que afirmava que Homo sapiens va desenvolupar pensaments sofisticats quan va arribar a Europa. I es veu que els Homo sapiens d'Àsia eren igual de llestos.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
La Zulu!
Ladies and gentlemen, això ha estat tot per avui. Demà tornarem a partir de les 6, que ja serà divendres. El teu dia preferit, almenys el nostre dia preferit, perquè és el darrer de la setmana que treballem. Ara us deixem amb una gent que treballen sempre. Són redactors de l'Informatiu Matí, que estan aquí sempre, treballant 24/7, com se diu avui en dia. Res, que passeu un dia boníssim.
Són les 7.